Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Benvinguts, benvingudes a una edició extremadament especial del Fabra Magazine. Us explico una mica perquè avui la cosa és sumament diferent al que és habitual en aquest espai. Avui fem un especial dedicat a un dels esdeveniments doncs, més estimats i més populars també que celebren a la fàbrica de creació Fabra i Coats, que és la Fira Literal, que enguany tindrà lloc el 24 i el 25 de maig, dissabte i diumenge, com sempre, ja és una cita ineludible anual, i que aquest any celebra la seva 11a edició. I per fer aquest especial, doncs, ens hem anat liant amb diversos agents de culturals de la ciutat i hem acabat a Ràdio Maconda, a la ràdio, l'emissora de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, d'aquí del districte de Sant Martí, amb la col·laboració de la xarxa de biblioteques de Barcelona, amb una colla d'amics i amigues, autors, autores, residents, residentes. La veritat és que avui serà una cosa bastant apretada, bastant possiblement més extensa del que és habitual en aquest espai. I, a més, també destacar que tots els incisos musicals que escoltarem avui han estat seleccionats pel nostre amic Lluís, el Lluís Benavides, que mai el mencionem i cal tenir-lo en compte, que és el responsable tècnic de que tots i totes ens estigueu escoltant, i ha fet una selecció d'artistes sonors que també són residents a la Fabra i Coats. Amb la qual cosa, doncs, el que us dic, avui moltes coses aquí, ens ho passarem força bé, parlem de coses molt interessants i engeguem amb aquesta, precisament, selecció musical a càrrec del Lluís Benavides amb una de les residents de la Fabra i Coats, com us deia, la Carlota Flaner, amb aquest tema que es diu Relate, una noia que en aquest tema, llançat des del segell Hidden Tracks i acompanyat per un videoclip bastant interessant, es fa acompanyar d'un altre resident, justament, la Marta Knight.
I can't imagine being sad here. How much emotion can these concrete walls hold? I'm used to enjoying feeling lonely, but there's no progress if I stay on my own. You share your thoughts about the industry and I tell you I relate. It's soothing when you say you feel the same. It gets me. It's soothing just to know you felt the same. It gets me moving.
Hola, Júlia Bolao.
Molt bona tarda.
Què tal?
Bé.
Com estàs?
Pues estic bastant nerviosa. No tant per l'entrevista d'ara, que, bueno, també perquè aquestes coses sempre posen nervis, sinó també perquè estem a tocar de la fira i els nervis estan a flor de pell. Hi ha moltes ganes i molta il·lusió de que surti bé, però també molts nervis de que, bueno, que tot tiri endavant, més o menys dins del que cap, com està pensat.
La Júlia, com suposo ja haureu endevinat tots i totes, forma part de l'organització de la Fira Literal. Quin és el teu càrrec exactament?
Jo estic a la Coordinació General.
Coordinació General. O sigui, ets la jefa, ets una de les jefes.
No m'agrada dir-li així perquè és
però,
un treball
però
col·lectiu.
Manes, però manes, tu manes, allà manegues.
Em toca fer una mica això. Sí.
Tu manegues. 11 anys.
11 anys.
Sí, 11a edició.
11a edició després de la desena, que va ser una festa grossa.
Això et anava a comentar, la desena que va ser un punt d'inflexió pràcticament en la història de la literal, amb aquesta convidada d'honor que va ser la Davis, l'Àngela Davis. I ara què?
Doncs ara a seguir, perquè la Fira Literal és una cita imprescindible, és una cita important, com tu deies, molt especial, molt estimada. Mm-hmm. I tota la gent que hi ha al darrere, tots els projectes, totes les entitats col·laboradores, doncs treballem de valent perquè segueixi estant a l'alçada i segueixi sent increïble.
Imaginem-nos per un moment que jo sóc un extraterrestre que no he estat mai al literal i no tinc ni fava de què va això. Explica'm.
Vale, mira, la Fira Literal és una fira, una mica el leitmotiv, fira d'idees i llibres radicals. Què vol dir això? D'una banda, és una fira del llibre, uh-huh. extraterrestre se li hauria d'explicar una mica què és una fira del llibre, però bueno, en qualsevol cas, un espai on tu pots anar a fer el curiós, curiosa, a mirar i adquirir títols. Però com a elements destacables, elements especials, és que és una fira que reuneix editorials i llibreries, editorials independents i llibreries cooperatives que s'enmarquen, treballen i promocionen el pensament crític. I a més és un espai de trobada no només d'aquestes editorials i llibreries, sinó també de biblioteques, d'autors-autores, de traductors, traductores, il·lustradores i també tota la gent que consumeix i que n'és lector-lectora. No? Aleshores, d'alguna forma es genera allà un espai de trobada molt de tu a tu, molt horitzontal, en tot el que és el procés de creació i de difusió de les idees, que a nosaltres ens sembla que és molt especial.
És una programació també literal.
Aquí anava. No només és una fira del llibre, sinó que també s'hi gesta, s'hi genera tota una festa, un festival literari ple de programació, d'activitats per a tots els públics. I ens agrada insistir en una cosa, que és que precisament per aquesta programació i per aquest mercat del llibre, la Fira Literal també és un espai de trobada, no? Un espai de comunitat entre totes aquelles persones i projectes que busquen, albiren, que treballen, que dia a dia s'esforcen per canviar aquest món. És una trobada de pensament crític, d'idees radicals, un espai d'anàlisi, de discussió, de diàleg, de proposta.
I ocupeu pràcticament tot el gruix de la Fabra i Coats, com aquí qui diu.
Exacte, sí. Ara, després d'11 anys, doncs estem ja a cada racó de la fàbrica, de l'Espai Bota, de Castellers, de tot el recinte. Tot i que, en un primer moment, vam començar a l'Espai Bota i des d'allà doncs, hem anat creixent.
I està també a l'Ateneu, a l'Harmonia.
Sí, a l'Ateneu, l'Harmonia, l'espai que és l'antic pati de l'Institut Vapor del Fil, que n'hi diem l'Espai Artístic. Sí, és tot el recinte l'ocupem, sí.
I, per una altra banda, també teniu una vessant professional, ja el literal, però explica'ns una mica de què va això, tot i que entenc que no és obert a tot el públic, d'alguna forma.
Sí, des del 2019 és que la Fira Literal incorpora aquesta part professional. Novament, un oient extraterrestre vindria a ser aquell espai una mica pensat més concretament pel sector espai de compra-venta de drets, espai per compartir idees, projectes, establir col·laboracions i també, d'alguna forma, aquella porta al món de les editorials independents i llibreries d'aquí, no? Bueno, principalment editorials o autors-autores, altres actors, diguem-ne, que operen dins del sector editorial. I aquest any és la cinquena edició
d'aquest
espai.
Clar, després de l'any passat, suposo que també teniu una certa ressaca, d'alguna forma, del que va representar aquella fita. Pregunto.
Sí, a veure, no és un repte. És un repte aquest any estar això a l'alçada.
L'any passat va haver-hi problemes inclús d'aforament.
Sí.
Perquè es va haver de convocar abans que la gent pogués... Perquè la gent que volia escoltar l'Àngela Davis... L'Àngela Davis, doncs, no podia... Bueno, que pogués entrar perquè va haver-hi una acumulació de gent bastant important. Aquest any entenc que també venen noms de referència, que després ens explicaràs. Sí.
I tant.
Fa que sí, així. Fa que sí, la Júlia. Però abans, tu saps qui són Monochrom? Ara t'he fotut. Monochrom són un duet, són residents també de la Fabra i Coats. Fan una combinació molt interessant de música electrònica, amb visuals, amb música en viu, amb saxo, sobretot, que ja han estat més d'una i de dues vegades, m'atreviria a dir, aquí al Fabra Magazine, bons amics de la casa, i que formen part també, a més amb tota una vessant, diguem... ecologista, tota una qüestió temàtica que travessa la seva producció, que té a veure amb la preservació de la natura, dels espais naturals, etc, etc, i que, ni més ni menys, és la música que anem a escoltar a continuació. Martínez, dels Monocrom, que ja pràcticament els hi podem posar un piset a Ràdio Fabra, perquè han vingut ja diverses vegades, bons amics de del programa. Seguim amb la Júlia, de la Fira Literal, ja ho sabeu, que estem parlant avui, fem aquest especial en col·laboració amb els amics i les amigues de Ràdio Maconde, de Biblioteques de Barcelona. I volia preguntar-te, clar, una de les qüestions que a mi m'interessen de Literal, en tant que fira d'idees radicals, que dius tu, són aquestes idees, no? I justament, una de les tradicions que té Literal és aquests eixos temàtics, no? Que es despleguen de diferents formes. Quins destaques d'aquest any, de l'edició, d'aquesta edició 2025, que us recordo, és el 24 i el 25 de maig, eh? Dissabte i diumenge...
D'aquí molt poquet.
Monopolitzant tota la Fabra i Coats.
Exacte. Doncs mira, jo et destacaria, ara, abans que parlaves de la Vivis com una gran cosa, no? una gran fita, haver-la pogut dur. L'any passat ens regalava aquestes paraules, que ja venia a dir que l'esperança és una disciplina, no? una disciplina que hem de batallar, que hem de construir dia a dia i de la qual en som també responsables. Aleshores, volíem que aquestes paraules fossin una mica la nostra guia o el nostre far per aquesta edició. I una mica des de la nostra trinxera, que són els llibres, no? Volíem parlar de la necessitat d'imaginar, de somiar, de poder pensar en una idea de futur i inspirar-nos i emocionar-nos en aquesta idea de futur. I, en definitiva, parlar també del poder de la literatura per fer més palpables i més desitjables aquests futurs, sobretot en un context on sembla que el món se'n va Norris, no? I hi ha cert desànim social generalitzat. Aleshores, volíem això, que el nostre paraigües de l'edició, el gran tema, fos l'esperança. I sí que és veritat que d'aquí també hem tret com unes tres línies programàtiques que d'alguna forma estructuren també la programació. Una és totes les... O sigui, recollir una mica les propostes, els neguits que hi ha al voltant de l'ecologisme. Uh-huh. Una segona pota que té més a veure amb la defensa de la llengua catalana i també de les cultures minoritzades. I una tercera que d'alguna forma interpel·la potser més directament al sector, tot i que no només, que té a veure precisament amb la necessitat de produir literatura utòpica, no? Narratives utòpiques que ens facin imaginar-nos... trobar-nos pensant en el dia d'avui aquest futur que tant estem anhelant i que tant mereixem.
Mm-hmm. Justament aquest és un aspecte que a més hem parlat tu i jo en privat, diguem-ne, fora d'antena, que és aquesta aparent, i espero que sigui real, canvi de paradigma, sobretot en l'àmbit de la assagística literària, no? Que és ja estem una mica cansats de diagnòstics i ara volem propostes, no? Coses més propositives que diguin, vale, ja hem vist que estem fumuts en molts aspectes i ara què? No? Imagino que també heu volgut collar d'alguna manera, enfatitzar aquest aspecte, que sembla que hi ha una certa emergència d'això.
Sí.
Emergència en els dos sentits de la paraula, que està emergint i que és urgent.
Totalment. També crec que és a dir, que aquest àmbit més propositiu és molt present en els espais de lluita, en tota la comunitat que hi ha al voltant de Literal, però sí que volem enfatitzar-ho i volem donar-hi encara més veu. I això em connecta amb el que deies al principi, fa una estona, no? La connexió que està entre les idees i les lluites. Literal també és un espai de trobada i d'altaveu de totes aquelles lluites que dia a dia batallen per canviar el món i que fan propostes per millorar-lo, no? Des de la lluita en solidaritat amb el poble palestí, accions contra el canvi climàtic, passant per temes LGTBIQ, no? Com, diguem-ne, agrupa tot aquest múscul, tot aquest neguit i tota aquesta proposta que està molt viva i el tema és poder-la fer arribar cada cop més gent, no? I amplificar-la cada cop més. Uh-huh. I volem que Literal serveixi per això també.
Per recollir-ho tot una mica. 24, 25 de maig, Fira Literal de Llibres i Idees Radicals. Gratuït.
Gratuït, i tant, no, accés lliure, gratuït.
Val la pena esmentar-ho, perquè a vegades molta gent t'escolta i no saben molt bé i tal i qual. No, tot és gratuït en el Literal. Digue'ns algun nom. Que sempre fa goig.
Sempre fa goig. A veure, clar, els noms ja s'han donat a conèixer una mica, ja des de Sant Jordi que vam treure el programa.
Però s'escolten extraterrestres.
Exacte,
que no saben de què parlem.
Sí, és veritat. Doncs mireu, aquest any tenim l'honor de comptar amb personatges... de calat bastant, bueno, de prou calat internacional, com són el filòsof japonès Koi Saito, la Ruth Wilson Gilmore, també tenim
Fes-me una línia que dona.
Koi Saito l'ubiquem en el pensament ecosocialista i això, filòsof japonès, marxista, la Ruth Wilson Gilmore, també marxista, ubicada sobretot en el que és l'abolicionisme, bastant escola Angela Davis. Després tenim a Terry Eagleton, analista, crític, cultural, literari, també un plaer poder comptar amb ell.
També marxista.
També tindrem a Yayo Herrero de nou amb nosaltres, acompanyant aquesta conversa amb en Koi Saito, l'Ainhoa Nadia, amb la Ruth Wilson Gilmore, Xavier Antic,
amb l'Eagleton,
i qui m'estic deixant?
No, te n'estàs deixant una pila perquè estem parlant de desenes i desenes d'autors i autores, editors i editores.
Hi ha una autora molt interessant també, la Lola Lufemi, que tenim amb nosaltres, que conversarà amb la Isata Mbayo, que és editora de Jande Editorial. I després, clar, tenim totes les autores i autors que són molt importants aquí també, no? Amb nosaltres, per exemple, avui la Simona Levi, tindrem Ingrid Guardiola, tindrem el David Fernández. Vull dir que hi ha, jo crec que hi ha un I és després, un programa xulo, xulo.
I després presentacions de llibres...
Com una seixantena d'activitats. O sigui, la gent pot venir i triar...
I avorrir-se no s'avorrirà.
No. I també, doncs, si hi ha gent que té preocupació per la canalla, doncs que sàpiguen que també tenim activitats pensades pels més menuts. Tenim activitats també de poesia, de teatre, musicals, no? Vull dir que hi ha una diversitat de propostes àmplia per tots els gustos, tots els públics.
Que no falte d'anar.
Exacte.
Molt bé. Moltes gràcies, Júlia.
De res. Gràcies a vosaltres.
Ens veiem el 24, el 25 de maig, a la Literal, a la Fabra i Coats. Recordeu, un munt d'activitats. Porteu calés, que s'han de comprar llibres, que s'ha de recolzar la indústria editorial independent d'aquest país. I continuem amb l'espai i continuarem, de fet, seguint algunes d'aquestes línies temàtiques que esmentava la Júlia, no? que articulen d'alguna forma, vertebren el quid de la qüestió, el sentit mateix d'una proposta com Literal. D'entrada, ara passarem a una altra entrevista, que a més em fa molta il·lusió, perquè és una persona que ens coneixem de fa molts anys, i feia molts anys que no ens veiem i ens hem retrobat aquí, que és la Simona Levi. Però abans, posem una miqueta de música, que no se'ns mosquegi el Lluís, que s'ho ha currat molt, aquesta llista, i anem amb un altre vell amic, amb Mark Cunningham, trompetista, mite vivent, un senyor que va estar a finals dels 70 a la No Wave de Nova York, formant part de Mars, que actualment està en Blood Quartet, que ja porta molts anys de resident a la Fabra i Coats, si no recordo malament, i que segueix estant en plena forma i sempre és un gust escoltar el Mark Cunningham. De Cluenda, de la Literal d'enguany, és una xerrada a tres bandes que porta per títol L'algoritme contra la vida. És possible una tecnologia emancipadora? Això serà el diumenge, el 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a dins de les mateixes instal·lacions de la Fàbrica de Creació. I participaran, com comentava la Júlia, el David Fernández, periodista, activista social, ben conegut per tots i totes, l'Ingrid Guardiola, que ha publicat un llibre que us recomano, que és La servitud dels protocols, un llibre molt, molt interessant, i sobretot, doncs, qui tenim aquí, que ja us dic que em fa molta il·lusió, que és la Simona Levi. Què tal, Simona, com estàs?
Molt bé. He de dir que l'Oriol fa 15 anys que no el veig, però continua sent vestit elegant com un pinzell,
en pel de darrere i pel davant.
I en particular les sabates, com sempre.
Veus? Jo sóc un gran reivindicador de la sabata.
Home, això...
I el botí, fins i tot, m'atreviria a dir. El botí que quiero robar jo. La Simona no vaig explicar el teu currículum perquè no acabarem, però diguem que ens vam conèixer que la Simona era dramaturga, treballava en l'àmbit de les arts escèniques, en una sala mítica a Barcelona, que era la Sala Conserves, amb la Semolina, avui dia directora de l'Antic Teatre, i després vas fer un gir o una deriva, diguem, professional, cap a l'àmbit de, podríem anomenar-ho així, el tecnoactivisme. Sona molt 90s, això del tecnoactivisme, però per entendre'ns, i ara estàs a Xnet, i, entre d'altres coses, has publicat recentment un llibre que es diu Digitalització democràtica, sobirania digital per les persones, que ha publicat Raig Verd, i formaràs part d'aquesta taula de clausura de la literal d'enguany, no? Aquesta idea de... si aquesta pregunta, és possible una tecnologia emancipadora? Ja m'han donat el guió fet.
Ja, no, però jo no puc contestar aquí, perquè si no faig spoiler de la clausura de literal. Però bueno, que la resposta curta és sí. Si voleu saber altres coses, heu de venir a la clausura.
Gràcies per la teva intervenció, Simona, que hem acabat. No, sí que quan parlem... Hi ha una qüestió que tu enfoques al llibre que a mi em sembla molt interessant, i és que algunes persones encara pensem, jo entre elles, com a senyor gran que sóc, encara pensem en processos de digitalització. Aquest procés ja ha culminat, ja fa temps que ha culminat, no? I ho podem veure sobretot amb el jovent, no? Pel qual els que són pares i mares, diguem, ho tenim bastant clar, no? Aquest àmbit online i aquest offline no són dues dimensions separades de la vida, no, formen un sol tot, no? I una de les teves preocupacions és quin és el valor democràtic, si hi ha un valor democràtic en aquesta digitalització ja culminada.
O sigui, la qüestió, com sempre, no. Jo sóc de les que pensen que contra el proverbi que la tecnologia no és neutral, jo penso que sí que és neutral. O sigui, vull dir, la tecnologia, la roda o el foc són neutrals, en teoria. Després és com l'utilitzem que li dona el viatge que toca, no? Jo he estat molt en el intentant protegir la canalla en la trifulca aquesta de les pares i mares i gent i adults que li volen treure les pantalles, com si la culpa fos de la pantalla i no dels algoritmes de les grans corporacions que han ocupat aquestes pantalles, perquè hem de recordar que l'internet neix lliure, neutral, obert, gratuït, o sigui, totes coses que van ser una elecció de les pares i mares que van crear l'internet, que hagués pogut ser un producte tancat, que només si pagaves el podia tenir, i vull dir, pagaves en el sentit com una tele, no? Nosaltres sempre diem que hem de continuar lluitant perquè internet, que no vol ser una tele, no es transforma en una tele. I doncs, en aquest, justament aquesta idea, no? Quan tu veus a la canalla que li diuen està sempre a l'internet, i la canalla no entén de què esteu parlant, perquè clar, jo per exemple els deures els faig amb la meva companya asseguda aquí i l'altre company al vídeo, a la videotrucada, i no hi ha una diferència, o sigui, no és, no? I doncs jo crec que les generacions que no hem o que no som natives digitals i que ho hem d'integrar, hem de començar a no tenir-li por, en el sentit que és part de la nostra vida. És com dir, bueno, no, és com tenir por al carrer. Clar, està molt bé tenir por al carrer, però el carrer han de ser sempre nostres, i és igual el que ha de passar amb l'internet, no? I doncs aquest llibre és una mica en aquest sentit, perquè jo crec que des de l'esquerra, en general, les esquerres, hi ha hagut una reticència que ha fet que després del 15M i tot això, no?, que hi ha hagut com una resposta a aquesta ocupació de les grans corporacions, que era necessària, però una resposta una mica neoludita, no?, de dir, no, la màquina l'hem de destruir. I jo crec que hem de destruir aquestes corporacions, hem de destruir els algoritmes que propinen i que contaminen i que són com virus de les nostres maquinàries, però no hem de llençar l'aigua amb el nen.
La culpa no és de la màquina, sinó de l'operari.
Exacte, sí, i més que de l'operari, o sigui, de qui dissenya aquest gran màquina extractiva, no? De qui ocupa aquest espai lliure amb aquesta gran màquina d'extracció mitjançant algoritmes.
És interessant, no?, perquè just ara comentaves el 15M i d'alguna forma jo crec que la generació, que no som nadius digitals, vam ser conscients d'aquest món únic arrel de coses com la Primavera Àrab, com el 15M, mm-hmm. on la gent, bueno, totes aquestes reunions van estar convocades per Twitter, també quina ironia que fos per Twitter, no el que és avui dia Twitter, sí. I va ser el moment en què va ser, jo crec que tots i totes vam ser conscients de, ostres, aquesta cosa de les xarxes i tot això té unes ressonàncies en el món, no diré real, perquè també és real el món de les xarxes, sinó el món físic o palpable, no? Clar, el que et deia, no? Els nostres fills i filles, això, és en plan, però què m'estàs contando, no?
Sí, sí, exacte.
O sigui, ara ja, jo crec que ja hem passat de, jo que es deia abans, saps? Antes de Cristo, después de Cristo, ara és antes d'internet, después d'internet.
Exacte. No, i jo crec que en tot cas, jo crec que el 15M, molta gent de la nova generació no sap què és això, però jo crec que va ser en la línia del situacionisme, que és una mica el punt d'unió entre la meva professió, diguéssim, el meu entrenament, que és el de teatre, i la part activista, no? que és com podem reivindicar amb pocs mitjans utilitzant la força de l'enemic, no? I realment...
Creant situacions, que deia de bord,
exacte, no? Sí, i creant situacions i capgirant, fent un detournement del que en realitat l'enemic o el sistema s'espera, no? I realment jo crec que el que va succeir amb la xarxa social incipients del primer Twitter, el primer Facebook, amb el 15M, que va ser una xarxa per... bàsicament perquè veiéssim gatets i per...
I pauets a la platja.
Exacte, i coses d'aquesta, i lligar i coses així, molt lligar d'una manera més no molt interessant, més de catàleg, la vam agafar i vam fer revolucions. I jo crec que, a més, que a nivell de l'estat espanyol vam tenir... Per a mi, els indignados de tot aquest cicle van ser els més... el format realment innovador, realment propositiu, perquè nosaltres una altra cosa tecnopolítica que vam viure i que en altres llocs no es va viure va ser l'11M, el Pásalo, no? El fet que va ser la població amb uns Nokias d'aquest encara molt antic, que però va en 4 dies rebentar completament la versió única per primera vegada tot un estat, es va adonar que tot el seu sistema li mentia i va poder reaccionar mitjançant una tecnologia d'autonomia, d'acció. Doncs jo crec que amb tot això és important que sobre això històricament construïm i que continuem construint. En aquest moment és un moment difícil, però també perquè jo sempre, no, la tendència és dir que la gent no ho fa mal, no ho fa prou bé perquè no protegeix la seva privacitat. Jo crec que la gent fa el que pot, el que sí podem dir que fan rematadament malament són les nostres institucions, que han deixat tots els espais públics que eren lliures i públics deixat ocupar de forma sense demanar a més res a canvi per grans corporacions. Google ha digitalitzat tota l'escola. Fins a fa poc el nostre calendari de sanitat estava relacionat automàticament amb el calendari de Google. O sigui, tot això és una manca de responsabilitat criminal de les nostres institucions que paulatinament comencen a veure, però comencen a veure perquè tenen por dels mals, dels trams, etc. No? Per exemple, a la Unió Europea hi ha una gran preocupació sobre la desinformació, però sobretot perquè la part també, el bàndol von der Leyen no entén perquè els fatxes ja no els voten amb ells. Aquesta és la preocupació de la desinformació, no? Mm-hmm. Jo crec que ens hauríem de preocupar de coses més del bé comú que no, com sempre, una visió partidista en el sentit de partit polítics de configurar, no? El que la delega de poder que, en teoria, li estem donant per uns beneficis molt... a curt termini i molt per ells, no? Que no tenen res a veure amb el bé comú.
Doncs imagineu-vos si aquest discurs de la Simona i sumeu el de la Ingrid Guardiola i el de David Fernández, us asseguro
que això del diumenge... I la Judit que de la FEDE, que fa de moderació.
Perdona, o sigui, és veritat.
Que estem,
tenim un festival de llum i de color en ciernes, que diuen, sí, posem una mica de música. En aquest cas, els Ominira, que també han estat pel programa, va estar l'Eric al darrer espai, el que vam fer dedicat al feeling, i continuem un ratet més amb la Simona.
Ragurai
Dolors Ominira, uns altres d'aquests artistes residents a la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats. Recordeu, estem fent un especial literal en aquest Fabra Magazine d'avui, en col·laboració amb els amics i les amigues, els companys i les companyes de Ràdio Maconda i els amics i les amigues de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona. I estem amb la Simona Levi, parlant d'aquest, del que serà l'acte de clausura de la literal d'enguany i del seu llibre Digitalització Democràtica, que ha publicat Raig Verd. Una cosa que et volia comentar, i és que últimament, perquè també, per exemple, el que estan fent els nois i noies de Proyecto Una, que és extremadament interessant, l'any passat, recordo, hi havia una noia presentant un llibre, la Sara, ara no sé si deia Sara, no, Sara Mesa, no. No recordo el cognom, que jo vaig fer la presentació del llibre precisament, i hi havia també aquesta cosa de recuperar aquell esperit, no? Creus que estem parlant ja, i ho dic fent una mica d'advocat del diable, d'una certa nostàlgia, d'un possibilisme d'internet que no ha sigut?
Bueno, jo crec que no ha sigut... Jo crec que és rizomàtic. O sigui, jo crec que...
Muy de Leofiano.
Sí, exacto. Que estem, o sigui, que hi ha moments... Jo crec que això continua sent latent perquè continuem lluitant per la neutralitat de la xarxa, que és, en termes tècnics, que no en termes poètics, sinó la neutralitat de la xarxa vol dir que l'internet justament no discrimina cap flux, de manera que tothom, jo, el papa, tu, l'altre, quan enviem alguna cosa a la xarxa, cap d'aquest missatge té una preferència, no? I aquesta és la neutralitat de la xarxa. La lluita per aquesta continuar vigent, cada dia continuem, sempre és atacada, i sempre, però fins que mantenim un internet neutral, aquesta lluita per explotar tot el seu potencial de democratització, d'autonomia i sobirania individual i col·lectiva i tot això, no s'ha esgotat, res està perdut. Hi ha moment, com tot tenen totes aquesta lluita, hi ha moment en què es nota menys que avancem, i hi ha moments en què es nota més, no? En els moments, els grans moments de sollevament o de gran catalització d'acció, es nota més, però continuem, o sigui, encara que no sembli, continuem, de fet, de fet, jo crec que aquesta gran centralització de poder en totes les terres d'internet s'està disgregant, ja no aguanta, les nostres institucions ja no aguanten, i encara que això en aquest moment és un camp fèrtil per molts dolents, com sempre en aquestes circumstàncies, també és un camp fèrtil per coses noves. Hi ha molta gent fent experimentació en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Hi ha una feinada brutal que, de fet, de moment està fins i tot desbaratant OpenAI i aquest discurs també apocalíptic que feien, no?, de que sense nosaltres això, si ho deixem escapar i si ho deixem a la gent, això serà l'apocalipsi.
Un sin Dios,
exacte. I no li està funcionant, perquè hi ha un munt de creativitat, un munt de creació i un munt de rebel·lió i de vides alternatives.
És molt interessant, per anar acabant ja, justament els amics i les amigues de Proyecto Una, que fa poc van treure un llibre també, La viralitat del mal, i vaig estar parlant amb ells del tema, i justament explicaven que una de les qüestions que estan succeint és que s'estan trobant les marques que estan descobrint que la publicitat, que finalment és el gran ingrés de les xarxes, no els hi funciona tan bé com pensaven. I explicaven un cas, no recordo quina marca, d'automòbils, que va deixar d'anunciar-se a Twitter, em sembla que era, i no van notar ni cap baixada ni cap pujada de les vendes. I llavors van dir, igual estem fent el Pepe aquí, tots plegats entre els uns i els altres. En fi, la Simona, recordeu, estarà a la Literal 2025 el diumenge 25 de maig, 5:45 de la tarda, amb la Ingrid Guardiola, amb el David Fernández i amb la Judit...
Dembriver.
De moderadora.
Sí.
En aquest acte de clausura que portarà per nom L'algoritme contra la vida, és possible una tecnologia emancipadora? No us ho perdeixo pas, i nosaltres continuem. Moltes gràcies, Simona.
Un plaer.
M'ha agradat molt tenir-te aquí. I seguim ara amb La Maga, i un tema que es diu Plástico, i llegeixo aquí les notes que el Lluís ha fet, com us dic, una feinada, posant-me tot un guió, i posa: la Maga pertany al catàleg del segell Radisolar, una discogràfica comunitària, això ja ho sabem, va venir l'Eric a parlar-nos, i en aquest segell diu que trobem de tot, de hip-hop i reggae a música dance, amb un denominador comú, el seu discurs reivindicatiu, com és el cas de la Maga i aquest Plástico.
Inhumano que hará reducirles. Me pregunto cuánto nos queda. Hay microplásticos por tus venas. Están dañando el ecosistema. Si fauna y flora no proliferan. Masiva acidificación. Alguien que otorga una solución. Lucha contra contaminación. Escucha la alerta por esta invasión. Masiva acidificación. Alguien que otorga una solución. Lucha contra contaminación. Escucha la alerta por esta invasión.
Continuem amb aquest especial literal 2025 que fem aquí al Fabra Magazine. Aquesta vegada em sembla que no hem tingut mai tants convidats i convidades parlant alhora amb una sola taula i amb l'ajut de l'Albert. Què tal, Albert? Com estàs?
Hola, com estàs?
L'Albert de Ràdio Maconda.
Sí, Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, ubicada en aquesta biblioteca Gabriel García Márquez i que és germana absoluta dins de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, de Ràdio Fabra. I estem encantats de rebre-us avui aquí per parlar del literal, o sigui que meravella. I aquí el bullici i els micros oberts a dojo sol passar.
Anem a parlar, en aquest cas, us deia, no?, que seguim una mica aquests eixos temàtics de la literal 2025, i un d'ells, que serà de fet la conversa que ja anunciava la Júlia entre el Terry Eagleton i el Xavier Antich, és la cultura un camp de batalla. A mi em sembla un concepte molt atractiu, molt interessant, un camp de batalla, un camp de resistència, tal com està una mica el Perca.
Clar, gairebé no veus ni metàfora, veus com literalitat.
A la literal, mai millor dit, no? Aleshores, doncs, tenim una colla de gent aquí asseguda. Jo, escombrant cap a casa,
sí,
jo us presento a qui ha vingut de la Fabra. Vale. I tu presentes a la resta.
Ben fet.
I després és fight, no, com en els videojocs.
Jo crec que més que fight serà repartir veu.
Tatiana Donoso, com estàs?
Bé, aquí, pues, contenta d'estar convidada aquí,
sí?
I nerviosa també.
Per aviam, què?
Bueno, aviam què sobra, aviam de què parlem, una mica de què ens trobem en aquest moment.
La Tatiana també, una vella coneguda del programa, ja has estat en més d'una ocasió, si no recordo malament, al Fabra Magazine.
Sí, sí, sí.
Artista resident també des de fa dies, a la fàbrica de creació Fabra i Coats, i que en l'actualitat estàs desenvolupant un projecte que m'interessa molt. Molt ràpidament, explica'ns una mica de què va això de Poètiques Tèxtils, una costura feta de paraules.
Sí, és un projecte de poesia documental, que treballo a partir de la recollida de memòria oral de dones vinculades al tèxtil, dones de diferents llocs d'origen que conflueixen a Barcelona i que formen part de diferents... Per ara, el punt d'inici ha estat dones que es formen de diferents grups de dones cosidores que hi ha a Barcelona. Ara ja ho estic obrint, entrevistant a dones de Terrassa, d'Olot, d'altres llocs, i és a treballar a partir de la memòria oral. Aquesta memòria oral, portar-la a la poesia amb les seves paraules. És una branca, jo diria, una branca de lo que es coneix com a poesia documental, que és treballar amb material d'arxiu, documental, amb testimonis, simplement que aquests testimonis els estic produint jo, els estic generant i després treballo amb aquest material.
Superinteressant, això, eh? No dubtant ni per un moment que era interessant el que fas, però em sembla extraordinàriament interessant. Albert, com deia el Jesús Hermida, su turno.
Molt bé, doncs simplement explicar que la presència de Biblioteques de Barcelona a la Fira Literal ha estat intensa i constant des de la seva primera edició, i enguany, aquesta 11a edició, Biblioteques hi som a la seva veu a través de Ràdio Maconda, i en aquest especial que aflora de la col·laboració entre això, dos eixos de creativitat de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, Ràdio Fabra, dins de la fàbrica de creació Fabra i Coats, i nosaltres mateixes que estem aquí a Ràdio Maconda. Per detallar i deslligar tots aquests eixos de comunió, interculturalitat, relat i fons de biblioteques amb la Fira Literal, i també el destacat paper d'allò que coneixen com biblioteques expandides en tot aquest cosmovers particular, avui contem amb la Gemma Domingo, que és la directora de la Biblioteca de Can Fabra. Hola.
Hola, què tal?
També tenim el David Nofuentes, que és el director de la Biblioteca Les Roquetes Rafa Juncadella.
Bona tarda.
Bona tarda. I també tenim amb nosaltres el David Llobrejam Sánchez, que és el gestor cultural de l'Espai Avinyó.
Bona tarda.
Com estàs? Vale. Hem de repartir una mica aquí
el joc.
Hem de repartir el joc, vale? Primer, jo crec que és molt important assentar la base de què és això que he esmentat, que són les biblioteques expandides, i jo crec que el David, que està dins del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, dins de l'Espai Avinyó teniu ja com un vèrtex de creativitat, i ens pots explicar bé què és això de les biblioteques expandides i quantes coses toca, quants paràmetres.
Sí, bueno, realment és un projecte que ara mateix estem començant. És una col·laboració, una línia de treball a la xarxa de biblioteques de Barcelona. I bueno, realment el que estem fent és intentant... O sigui, l'Espai Avinyó està transitant... és una línia de treball de l'Ajuntament que fa programació cultural. Històricament ha fet programació cultural, però ara el que estem fent és intentant... fer una tasca de mediació i acompanyament als equipaments culturals de la ciutat, no? I àrees i també serveis de l'Ajuntament. I la idea d'aquesta línia és que els equipaments facin una reflexió en clau intercultural i comunitària sobre què és això de la diversitat cultural, no? Les diverses formes en les que s'expressa aquesta diversitat cultural, no? I que la biblioteca és un dels espais molt de referència precisament a la ciutat.
Clar, buscar aquesta mirada transversal i fer-la entendre a tothom de tots els equipaments, ja sigui el públic com qui hi treballa, no?
Exacte, sí. I que no només té a veure amb els públics, sinó precisament és aquesta reflexió que fem en clau literària, no? En clau de que les especialitzacions que tenen les biblioteques, no? Com estan classificades, com estan jerarquitzades, com els biaixos que ens trobem a l'hora de classificar o activar algunes de les col·leccions. I aquesta és una de les potes per repensar el relat, no? Expandir la idea de biblioteca, expandir la idea de llibre, no? La idea d'activitats que podem proposar des d'aquests jocs.
Clar. Gemma, tu com a directora de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que és una biblioteca que hi és present, evidentment perquè per una cosa geogràfica, no?, que està al costat de la Fabra i Coats, però hi és present des del principi, no només en aquest sarau del literal, sinó en moltes altres qüestions com el Graf o un munt de fires, però per què les biblioteques han de ser presents en aquesta fira en particular, a la fira literal?
Bueno, a veure, jo abans escoltava la Júlia com parlava de què és el literal i pensava, bueno, és que de fet anem totalment en paral·lel, no? És a dir, la Fira Literal és una fira per promoure l'esperit crític, no? Per promoure aquest pensament, no? Que la gent aprengui a pensar i a tenir una mica de criteri, no? Sobre les idees de la societat. I les biblioteques també anem pel mateix camí, no? És a dir, no només pensem en les biblioteques com una eina de foment lector, sinó també com a eina de foment de lectura crítica, i d'aprendre a pensar i aprendre a raonar, no? Llavors, i d'altra banda també tenim aquesta filosofia de ser un servei comunitari, no? De ser un servei per la gent, de que no només el coneixement està en els llibres, sinó també estan les persones, no? I la idea aquesta de comunitat que també trobem en el literal, nosaltres la tenim molt present al dia a dia. I per això jo crec que era molt important que les biblioteques estiguessin involucrades en el dia a dia de la Fira Literal també.
Clar. David Nofuentes, aviam, ara per completar de sedimentar tot això. Jo no sé si t'haig de demanar la vinculació enguany, aquest 2025, del recorregut de la Biblioteca Les Roquetes, Rafa Juncadella, i enguany amb la Fira Literal i les biblioteques expandides, o t'hauria de fer una pregunta més filosòfica de l'estil: quin és el paper de la comunitat a les biblioteques? Pots triar.
Bueno, doncs bé, per, mira, per començar, mira, començaré per la més fàcil per mi, que és la de comentar la participació de la nostra biblioteca, Les Roquetes. Ja fa uns quants anys que hi participem, que tenim la sort de poder col·laborar amb les companyes de les biblioteques del districte de Sant Andreu, Can Fabra, Trinitat Vella. Ens hi vam sumar perquè nosaltres també a Roquetes tenim un fons, un centre d'interès que anomenem, que és el centre d'interès de pensament crític.
Clar, és que això és un fons ja insòlid, no? Que tingui aquest nom i que sí, hi hagi un sant de sector un d'això.
És el que comentava la companya, la Gemma, no? De tractar d'això, d'incitar, no? De moure, no? Aquesta comunitat, d'incentivar aquest pensament propi crític, no? I amb el fons, principalment, però també, i aquí també responc a la teva segona pregunta, no, de la importància de la comunitat. Per a nosaltres el generar, o sigui, el crear aquest centre d'interès amb un fons determinat també ens dona peu a generar un munt d'activitats que al final també, el que comentava la companya, no, el coneixement està també en les persones.
Clar.
Igualment important és poder generar espais de debat a la pròpia biblioteca que puguin també generar coneixement de l'alteritat, no? D'allò que ens envolta, les persones que viuen al mateix barri, fomentar aquest coneixement, generar debat, i al final també estem fomentant la cohesió i és una part important de la nostra feina, també.
Clar, clar, i és això, el lligam comunitari, però portat a una cosa del fons cultural i dels llibres fora de focus, a més, no?
Sí, i en quant a aquesta edició, l'edició d'enguany, sí que realment ha estat una coincidència, no?, que realment des de l'Espai Vinyó i aquesta proposta de biblioteques expandides, dintre de l'edició d'aquest any del Literal, doncs es volia fer incís amb el poble gitano i els moviments socials, i acompanyarem també a les companyes de la biblioteca Trinitat Vella i el seu fons especial de moviments socials, i en certa manera doncs també acompanyarem nosaltres perquè a Roquetes també tenim un centre d'interès, un fons anomenat Poble Gitano, que també té molta relació amb la població gitana que hi viu als barris de Verdum i Roquetes, i la nostra voluntat de treballar plegats amb aquesta comunitat.
Clar. Aviam, David Llobreham, perquè clar, ets de dir tot els restos del cognom que tenim els dos. Quina seria la intenció o els objectius finals de l'activitat que proposeu enguany, això, aquesta col·laboració de la Biblioteca Trinitat Vella amb la Fira Literal? Quins són els eixos per on us moureu?
Sí, bàsicament nosaltres volíem posar sobre la taula precisament una cosa que passa molt desapercebuda quan parlem de moviments socials, i és precisament tot el que podem aprendre del poble gitano en relació amb això. O sigui, moltes vegades es reivindica o s'interpel·la el poble gitano no només des de la cultura, i no es parla precisament de totes les lluites que han protagonitzat, o fins i tot planteja la forma que pensem els activismes o pensem els moviments socials, no? I clar, la idea de nosaltres era, bueno, en el marc de la Fira Literal estem parlant de radicalitat, què poble podem ser més exemple de radicalitat davant això, propostes anarquistes, propostes de moviments socials i sindicals, no? O sigui, aquesta era una de les propostes que nosaltres volíem, i també proposar, bueno, com ha estat aquesta relació històrica actual, que té continuïtats actuals, no?, en relació al treball, i proposar també, com una oportunitat per proposar nous títols a aquell fons, el fons de la Biblioteca Trinitat Vella i també la de Roquetes. No?
Clar, perquè és un relat que s'actualitza també d'alguna manera. O sigui, que no només pots estar estirant dels llibres històrics, diguem-ne, els pilars, sinó que sempre hi haurà algú que aportarà quelcom més.
Exacte, hi ha tot un món d'escriptores que estan fent coses molt des dels marges, i que precisament caldria pensar que, qui és el que fa aquests llistats que les biblioteques poden comprar, no? O que poden seleccionar per complementar els fons bibliogràfics que tenen, no? Les biblioteques, no? Aquesta seria com una de les també interpel·lacions que fem, o fins i tot les mateixes editorials que són presents a la fira, literal.
Clar.
Quants llibres són o estan dedicats al poble gitano, no? I com reforcen això.
Hi ha també una qüestió, crec jo, que és un element de convergència, diguem, entre tots i totes les presents aquí, i amb connexió amb els continguts de la fira literal, que és precisament una certa, diguem-ne així, tasca de revelació, no? Una tasca de reivindicar, reescriure els relats des d'una perspectiva, diguem, interseccional, no? Que en aquest sentit sí que... És que he vist a la Tatiana que estava prenent moltes notes mentre parlaven els altres. I crec que realment en aquest sentit sí que hi ha un tots a una, per dir-ho d'una forma, en l'aspecte de... Justament des de la capacitat de la xarxa de biblioteques, des de l'activitat artística, com en el cas de la Tatiana, des de l'organització d'esdeveniments, com en el cas de Literal, de precisament visibilitzar realitats que un cert discurs hegemònic ha estat completament tapant, per dir-ho d'una forma, i donant peu a aquest també pensament hegemònic que bloqueja les possibilitats de lo crític, com comentava el company de Roquetes, no?
Sí, jo, per exemple, enllaçant amb el que comenta el David, el fet de les jerarquies que es creen a les biblioteques, com poder accedir a aquest material que queda a les perifèries, no? I com poder anar fent aquesta cerca. Jo, per exemple, que m'interessa molt la literatura, sobretot la poesia argentina, la poesia xilena, la poesia llatinoamericana, jo sóc nascuda a Xile, d'alguna manera he nodrit tot el meu imaginari poètic a partir d'aquestes poesies que venen de Vialla. Aquí és molt difícil de trobar aquest material, no? Aleshores, jo, per exemple, per mi agraeixo molt la tasca que es fa des de biblioteques, per exemple, la de Mercè Rodoreda, per exemple, que té la part d'especialitat de poesia. Jo què sé, quan vaig trobar Susana Tenon, la vaig trobar allà, poetes molt importants per mi, que m'han nodrit moltíssim, les he pogut trobar a partir de la xarxa de biblioteques. Aleshores, com... Tu pots demanar també aquest material que no el tenen i el poden trobar i trobo que és una tasca molt important que es fa en aquest sentit i que nosaltres com a lectores crec que també tenim un paper important de demanar allò que necessitem que les biblioteques tinguin perquè una persona no té per què saber-ho tot i aleshores la nostra investigació també veure de quina manera la podem fer arribar i també contribuir en aquesta tasca de curadoria que fan les persones que seleccionen els llibres, no? Perquè la meva recerca, clar, jo em puc gastar molts diners o puc... jo faig tràfic de llibres, ara ja no tant perquè a Argentina, a partir que ha arribat Milei, està tot molt car, però jo era traficante de llibres. Jo em portava, sempre que m'enterava que alguna va a Argentina, per favor, porta'm aquest altre, perquè jo em nodreixo dels llibres per la meva recerca. Jo no he inventat res, jo soy una copiadora nata. No? Aleshores, clar, que això també jo pugui trobar a les biblioteques, m'estalviï diners i m'estalviï esforços econòmics i logístics, és un regal i jo penso que és molt important que aquest pont allà sigui transitable i sigui com més proper a l'hora de poder trobar a les biblioteques allò que les persones que estem fent recerca poètica i artística trobem, no?, aquest camí, perquè clar, realment la línia curatorial ha de ser oberta i diversa.
Clar, però és que just has respost, Tatiana, això, més o menys el que jo t'anava a preguntar, perquè tu, amb la Residència Artística de Barcelona, però molt en contacte amb el que es publica en el teu país i en altres països, veus que és permeable la xarxa de biblioteques a que tu puguis fer suggerències i acabar trobant certs ítems aquí a Barcelona?
Jo per ara no ho he fet. Sé que n'he preguntat, i aquest títol com el puc trobar? Tu has d'escriure, tu has de fer suggerències i tal, però al final sempre he acabat trobant el que necessitava, ho he obert camins, però crec que ens hauríem d'implicar més.
Clar.
Jo crec que ens hauríem d'implicar més a no, em, hòstia, no trobo això, sinó anar suggerint i anar aportant allò que necessitem també, no? per poder trobar-ho. I qui diu a la biblioteca, diu a un arxiu o diu a altres llocs, eh?
Vale, per acabar...
Nadita, posem un momentet de música.
Ah, posem música i respirem, vinga, va.
Per respirar una mica. A la Matilda Miranda, un altre resident de la Fabra i Coats, selected by el nostre DJ, que és el Lluís Benavides, amb un tema que es diu El Perdón.
Tú me preparaste para desearse lo que siempre habías querido, pero nunca
Això, per cert, insisteixo, Matilde Mirana.
Sona guapíssim.
De Santa Coloma a Gramenet.
Tremenda.
Pues ahí lo tienes, tú. Aquí està treballant a la fàbrica que això Fabra i Coats.
No, no, és que tot teniu gènies. Aquí la Carlota Flaner...
Bueno, no podem parar de triomfar a la Fabra i Coats.
Tot meravella, sí. Doncs mira, jo per acabar, sí que ens queda que la Gemma ens expliqui una mica de quina manera sou presents la Biblioteca Can Fabra enguany a la Literal aquest 2025. Ja porteu un gran recorregut, però per aquesta edició 11, després de la decena que ens ha explicat l'Oriol, tot lo important que va ser i la saturació de gent que hi havia, no sé si cada any aneu implementant logístiques i això, i quines activitats fareu, tot això de l'espai infantil de la fira, etc.
A veure, nosaltres ja tenim ja, bueno, el cul pelat amb la Literal, vull dir que ja cada any ja és el mateix. El que fem Biblioteques a Barcelona és gestionar la compra que la Generalitat subvenciona a diverses biblioteques de Catalunya perquè facin les seves compres als estants de la Literal, que aquest any no sé si són 24, 26, no me'n recordo, Júlia, 26. 26 biblioteques d'arreu de Catalunya que venen a comprar a la fira. És una despesa molt important i que ajuda molt als paradistes, no? a les editorials. I també gestionem, coordinem l'espai infantil d'allà, no? Llavors, al llarg del cap de setmana, les biblioteques mantenim aquest espai amb llibres infantils, sobretot de l'especialització de la Biblioteca de Trinitat Vella en moviments socials, però per nanos.
Clar.
I de còmic infantil per part de la Biblioteca de Can Fabra, que tenim aquesta especialització. I llavors, al llarg del cap de setmana, a l'espai infantil doncs, van passant les activitats infantils que s'han organitzat al llarg del cap de setmana. Per destacar-ne alguna, jo destacaria una novetat d'enguany que organitza la Literal, que és una jornada de jocs de taula el diumenge a la tarda amb l'associació Stronghold, que és una associació de Sant Andreu, que són molt potents, organitzen jocs de taula, jocs de rol, jornades d'aquestes obertes al públic, i una entitat que es diu Gall Negre, que és especialitzada en joc de taula social i una mica radical. I és una novetat d'enguany, no? Però també organitzem contacontes, sessions de contacontes i tallers, etcètera.
Clar, ara, fira. Aquesta paraula que ens encanta, radical, que està molt vinculada a la Literal, ara de sobte he pensat que no hi hagi algun pare que digui, mira, activitat infantil radical, i que digui, aviam que se'm trencaran el nen. Però no, suposo que no, que a la gent li agrada, la gent que s'apropa a la Literal.
No, a més, sí. Són de goma.
Exacte.
I tant, i tant.
Vale, doncs Oriol, què et sembla si per acabar amb la taula que tenim ara, amb quatre grans ments pensants, fem una mica això, no? Fem una mica de fira, remenem, i que qui vulgui que comenci, podeu recomanar un segell, un llibre, una novel·la gràfica o còmic, en el cas de la Gemma.
Com diu aquell de la tele, no? Un titular. Dame un titular.
Exacte. Alguna cosa que podem veure a la Literal 2025 i que vosaltres recomaneu fortament. Comencem per tu, David.
Bueno, yo no sé si la veurem, pero yo recomendaría Religió versus Revolució de Elios Fernández Garcés, que es un activista gitano que precisament parla de les bases de l'Islam de l'alliberament, que de la lluita de Malcolm X, sí? I que precisament es trenca totes aquestes idees que tenim, aquestes projeccions occidentals sobre què entenem per religió, què entenem per lluita, què entenem per... o que, bueno, que descontextualitzen totalment aquestes lluites, les portem aquí i no saben com llegir-les.
I què parla de la nació de l'Islam?
Això, tota la epistemologia, totes les formes de lluita que precisament Malcolm X va posar sobre la taula, però que no s'han portat aquí. Bueno, no se llegeixen així, tal qual, no?
Mm-hmm. Boníssim. Sí. Gemma?
A veure, jo tiro cap a casa i com soc biblioteca comiquera, doncs recomanaré algun còmic. I el que m'ha vingut primer al cap és el de Miss Davis, que és de Tigre de Paper, que és una biografia de l'Àngela Davis, que com la vam tenir l'any passat, doncs no sé, jo crec que és com un must. I després també ja m'agradaria colar un autor que tracta tot el tema del conflicte de Palestina d'una manera superrigorosa i molt, molt ben entenedora, que és el Joe Sacco, que té diversos còmics al voltant d'aquest conflicte, no?, de la Franja de Gaza, el conflicte palestí, i val la pena, si vols entendre què és el que està passant allà, val la pena llegir-lo.
Sí, el còmic aquest de reportatge del Joe Sacco, que porta tants anys fent, tan atreballat, i que fa molt entenedor qüestions que ens costaria molt més, i a més és un geni del còmic.
Sí,
vull
sí,
dir que
exacte,
gaudeixes
sí, sí.
mentre veus crònica d'una cosa ben dura. Vale, Tatiana, tu tens alguna idea?
Sí, de... estava buscant-lo aquí. A mi m'agrada moltíssim una editorial de poesia que és Kriller 71. Oh. Trobo que tot el que té Kriller és algú que és de qualitat, és d'un grau de potència increïble, han traduït grans poetes americans, i a nivell de poder tenir com un bon mar teòric de poesia per explorar, de com els americans han trencat el llenguatge i han obert vies d'exploració del llenguatge, trobo que és superinteressant. I a mi un llibre que m'agrada moltíssim, que per mi és un llibre de capçalera, que potser no és de poesia, però és de poesia per infants, de com treballa la poesia a la infància, i trobo que és un llibre que per mi, jo ara estic fent un taller de poesia porto tot un any amb criatures de 8 anys i m'ha servit moltíssim. És un llibre que ha editat Kriller, que és de Kenneth Coates, que es diu Una hormiga és el principio de un nuevo universo, leer y escribir poesía con niños y niñas. Jo trobo que és un llibre meravellós, que hauria d'estar a totes les biblioteques, a totes les escoles i a totes les cases, perquè és una manera de portar la revolució al llenguatge i portar-la a les cases, que és el que necessitem.
Quina meravella, me l'apunto aquest també. David Nofuentes t'estava aplaudint
sí.
la recomanació.
Sí, estava fent un sí senyor, sí,
sí
senyor.
Espero que no t'hagis oblidat de la teva, ara.
Estava recordant aquests moments de fer treball d'allò, de selecció, no? d'adquisició de fons per a la biblioteca, i ara de sobte he tornat a aquest títol que mencionaves, que aquesta tasca bibliotecària que fem, les comandes i tal, i jo sí que ara desconec si finalment aquest llibre... Jo vaig fer una comanda, no, a vegades passa que potser està descatalogat o no sé. Hauré de comprovar si realment el ens va arribar a la nostra biblioteca, però sí que recordo quan mirava em va captivar aquest llibre. Sí,
és,
sí, sí, sí.
És un llibre preciós, a més dona sí. eines. No és un llibre de poesia, és un llibre de com fer tallers de poesia a l'escola, com parlar dels colors, com portar la poesia a l'aula, perquè la poesia és de tots i totes. La poesia no és un lloc elevat, no és algo sublim, està en el llenguatge, i el llenguatge és de tots i totes. Aleshores, és una eina, i és una eina per nombrar el món i per transformar el món des de la paraula. Això jo trobo que és un llibre molt generós.
Quina meravella. I tu tens alguna altra de les
sí, hores? Sí, jo estava pensant i recomanaré dos. Un que sí que he llegit, és un clàssic de la Teresa Sant Roman, La diferència inquietant, i un segon que el tinc a mitja, no l'he llegit, però vam tenir la sort de comptar amb la presència de Pastora Filigrana a la Biblioteca Roquetes, l'activista feminista, anticapitalista, gitana, i el títol és El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Que aquest sí que jo, tenint-lo a mitges, vaig poder coincidir amb ella a la sessió de cultura i bueno, també el recomanaria perquè penso que és clar. Superinteressant.
És una meravella, David, això, una recomanació viva d'un llibre que t'estàs llegint.
Sí,
això la gent no acostuma a fer, però aquí ho destaco.
Per un moment, i tu, Albert?
Ui, jo ni...
Aquí juguem tots o no juga ningú?
Ni he pensat, jo vinc aquí com a fer de títere, repartir paraules. No, jo no, avui no recomano res. No recomano res perquè la liaré.
Doncs escolteu, moltes gràcies a tots i totes. Continuem, perquè acomiadar-vos, insisteixo, agrair-vos la vostra presència, les vostres contribucions, la vostra feina, tant en l'àmbit de les biblioteques, en l'àmbit de la revelació d'aquests relats que no han tingut la veu necessària que haurien d'haver tingut segurament, perquè formen part de la realitat de tots i totes i han estat tradicionalment callats. Donar-te les gràcies, Tatiana, una altra vegada. Ja som de la família. I nosaltres continuem. Gràcies, Albert, també.
I gràcies a la Gemma Domingo, al David Jujón Sánchez i al David Nofuentes i a la Tatiana per el seu compromís i per estar aquesta tarda de maig aquí fent l'especial Fabra Magazine amb tots nosaltres.
I entrem ja a la recta final i por todo lo alto amb la Balkan Paradise Orquestra. final ja d'aquest especial literal 2025 que fem aquí al Fabra Magazine, ja sabeu, el programa de Ràdio Fabra i Coats, aquesta vegada en col·laboració amb Ràdio Maconda, amb la xarxa de biblioteques de Barcelona, i torno a un altre d'aquests eixos conceptuals que vertebren l'edició d'enguany de la literal, i aquest cas és el que de fet serà el discurs d'obertura i un espectacle de Inés MacPherson, que m'he oblidat de demanar, preguntar-li a la Júlia de què va això exactament, amb la qual haureu d'anar tots i totes a veure-ho perquè no tenim més informació i és un misteri absolut i sona sumament atractiu, que serà el dissabte 24 de maig a les 11 del matí a la Fàbrica de Creació i que porta per títol Imaginar futurs és començar a construir-los. Té a veure amb això que parlàvem amb la Júlia de qüestions més propositives d'alguna forma, no? Aleshores, jo el que he volgut fer amb els convidats i les convidades d'avui ha estat portar algú que d'alguna forma proposa futurs i algú que d'alguna forma fa diagnòstic del present, no? Llavors, la vessant del diagnòstic, per fer-ho articulat, la Sara Agudo. Hola, Sara, què tal, com estàs?
Hola, moltes gràcies.
La Sara Agudo, que és artista resident també a la Fabra i Coats, que tens un projecte que es diu L'Atenció.
Sí, és una línia d'investigació que fa temps que m'interessa i tot just fa un parell de mesos he entrat a Fabra per començar a desenvolupar aquest projecte.
Que va exactament de...?
Doncs bé, és ampli això de l'atenció, però m'interessa sobretot tots aquests factors que fan que actualment ens costi una mica més concentrar-nos. I jo treballo generalment amb llibres, entesos com a objectes. Així que una de les formalitzacions del projecte serà una publicació sobre l'atenció. Però no vull que sigui només diagnòstic. M'agradaria que fos també propositiva.
Pues és el lloc adequat
jo
per
desenvolupar
sí.
el que
más quieres.
Sí, com els meus llibres anteriors, m'interessa una noció que és com d'escriptura no creativa, que parteix d'intentar entendre tot allò que no ha estat pensat dins d'una dimensió literària o no està dins d'una dimensió literària, tot allò que és un llibre, tot allò que no és un llibre, tot allò que escoltem al metro, tot allò que no té aquesta categoria, crec que pot ser pensat també com amb un potencial, no? Crec que pot ser interessant també com per recollir-lo dins d'aquestes publicacions.
Això hi havia un llibre, em sembla que era el Kenneth Goldsmith.
Sí.
Que es deia literatura no
sí,
creativa.
Sí, no és l'únic que utilitza aquest terme. Amb la Tamara ho hem xerrat, amb la Tatiana ho hem xerrat bastant, però sí, crec que és una categoria que m'interessa bastant.
Kenneth Goldsmith, que per cert, ja que hi som, recomanar a tots i totes que ens escolteu, no sé si es coneixeu, que hi ha un repositori a internet extraordinari,
brutal,
que és ubuweb.com, i allà teniu un arxiu tan sumament inabarcable d'art d'avantguarda, amb totes les seves expressions sonores, performatives, visuals, literàries. És absolutament al·lucinant. Aquest home se li hauria de fer un monument per la tasca que està desenvolupant el Kenneth Goldsmith a internet amb aquest ubuweb.com, que, insisteixo, recomano completament. I després d'aquest moment publicitari, Ferran d'Armengol, què tal, com estàs?
Bé.
Ferran d'Armengol, escriptor... Sí. Tinc un currículum teu aquí llarguíssim.
Bueno, tot parafernàlia.
Què hem de destacar d'aquest currículum?
Què hem de destacar? Doncs bàsicament el que faig últimament, que és parlar de mons ficticis, d'irrealitats, i que exploro això, irrealitats.
I quina és l'última realitat que has explorat?
Bé, si parlem de la meva última novel·la, que és la primera, doncs...
Llavors esperem que no sigui l'última.
Esperem que no. Fa uns 5 o 6 anys que estic treballant molt la mitologia catalana. Aleshores, el que intentem a dintre de l'editorial amb la que estic més vinculat és Edicions Sec. Treballem un futur, una expansió del català més enllà del sistema solar i que li diem l'expansió cataclana.
Hòstima, sí, cosmisme rus no, cosmisme català, eh?
Cataclà, perdó.
No, sí. Que hi havia la idea dels cosmistes russos que tenien aquesta idea d'expandir el socialisme per tot l'univers, Fyodorov
sí,
i companyia.
Al final ens fan fora de la Terra i ens hem d'expandir per l'univers.
Ah, bueno, perquè ens fan fora, a més a més.
Clar, sí.
Sempre es toca el rebre.
Bé, sí, no? De fet, és històric, això és... Bueno, doncs dintre d'aquesta cosmologia doncs, utilitzem tot el nostre costumari català, amb totes les bèsties mitològiques que podem tocar, que normalment són absolutament desconegudes, i intentem imposar, o no imposar, sinó donar a conèixer a la gent que, a part del Senyor dels Anells i altres històries que puguin haver-hi dintre del món anglosaxó, a Catalunya tenim una riquesa brutal de mitologia amb un bestiari increïble.
Ara jo recordo el bestiari del Joan Perucho, si bueno, no recordo malament. Sí, hi ha un gran... altre autor contemporani, també el Lluís Rueda, que també sí. està treballant al món de l'horror, de la literatura d'horror, recorrint a les llegendes catalanes. Si no
bon amic i bon company
d'Hermenaute. I editor d'Hermenaute, sí.
Exacte, sí, és un... Bueno, ha fet el seu últim llibre, que és El caminant de la Tinyosa, que és un horror històric de l'edat mitjana catalana. Molt interessant, és molt bonic de llegir, i només que tinguis una mica d'interès històric i d'interès folclòric, aquest llibre és de lectura obligada, gairebé.
Anant una mica al tema que d'alguna manera us uneix, que és la creació literària, diguem, temàtica o formalment heterodoxa, pel que ha estat la tradició. Clar, la literatura té unes coses més meravelloses que té la literatura, crec que jo, és que pot ser demiurg o demiurga, és a dir, pots crear un món. Us sentiu amb una responsabilitat, d'alguna manera, a l'hora de crear aquests mons, d'apuntar amb determinades direccions?
Jo crec que sí, però no només els que escrivim. Crec que estem envoltats de construccions de mons constants i simultànies, algunes molt més sutils que altres, no? No crec que únicament la gent que escriu llibres hagi de tenir aquest paper, no? Però a propòsit d'això que deies, i una qüestió que em sembla molt important, també tornant un moment a això que dèiem de l'atenció i de la construcció de futurs, i és que tot allò que imaginem parteix sempre del present, parteix de coses que ja coneixem. Precisament per això és, crec que és important, no? Com més coneixem el present, més possible és començar a obrir nous futurs, no? Veure què és allò que falla, veure què és allò que, no? Que no sé, que pot ser de cop un fil, no? Per tirar-hi.
Respecte a la construcció de mons i de futurs possibles i positius, tenim una escriptora americana, californiana, que es diu Becky Chambers, que últimament li han publicat 3 llibres en qüestió de 6 mesos, mai més, em sembla que és, ara no estic segur, sembla que sí, que és mai més, i que és, bueno, és uns futurs que ens plantegen molt positius, molt agradables, fins i tot desitjables que fossin veritat. Hi ha un llibre que jo recomano molt, 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 ja que preguntes si hem de recomanar llibres, que és el... Si tenim sort, espera que el tinc per aquí apuntat. Te'l dic en un moment, que està al final.
Hi ha també una mica la tradició, justament, de, per exemple, de l'Úrsula K. Le Guin.
Bueno, sí, evidentment, Úrsula K. Le Guin és un referent, però jo volia parlar...
A més, ara se l'està publicant en català, també.
Tot ho tenim ja gairebé d'ella, o sigui, deuen faltar pocs llibres. Bueno, que ella tenia una gran producció literària, i en català devem tenir uns 30 llibres ja publicats. Raig Ver ha fet una gran feina
amb
ells.
Dona, anarquista i ciència-ficció. Una combinació no tan habitual com hauria de ser.
Home, a través de la fantasia ha ficat unes cullerades molt interessants dintre del nostre món, bastant fortes. Si llegeixes tot el seu cicle de Terramar, és brutal. Els comentaris que es fan entre mig és que és molt bo. És per rellegir-los, són llibres que els tens allà i després... No. Ara no sé què llegir. Bueno, que no és veritat. Sempre tens 50 llibres pendents de llegir. I el que us deia de la Becky Chambers, aquesta noia, és aprendre si tenim sort, que és un viatge a l'espai d'un grup d'astronautes que van trobant planetes i la forma d'adaptar-se a cada planeta és la manera de visitar-los. No és allò d'anar a colonitzar i dir aquí poso jo la meva bandera del país que sigui i ara sou nostres. No, van allà a investigar. O sigui, el futur de la humanitat hauria de ser aquest, descobrir.
Una de les coses més interessants és com en el món de la... No vull limitar-ho a la ciència-ficció, diguem-ho, de la imaginació literària, d'alguna forma. És com convergeixen d'una forma molt lliure, molt ferèstega, tota una sèrie de constants, per exemple, de l'antropologia, no? En aquest cas, tot el tema de l'antropologia postestructuralista, no? que nega aquesta colonització, és a dir, adoptar aquesta cosmologia del grup estudiat, no des de l'exterior, des de l'interior, etc. Com us dic, una de les coses màgiques que té aquesta imaginació literària és com convergeixen, no? Una mica com deies tu, no? Tot allò que ens envolta, però al mateix temps aquesta possibilitat il·limitada, d'alguna forma.
Sí, exactament. Sí.
Hi ha una qüestió, parlant de futurs, perquè justament una de les... els que, diguem, seguim una mica sota la literatura de no ficció, i sobretot a nivell de pensament i de política, els darrers anys... hi ha hagut molt, s'ha parlat molt d'això que el Biffo Berardi deia, la lenta cancel·lació del futur, no? I el Mark Fisher amb el realisme capitalista, la idea de que ens hem quedat sense imaginació política. No podem imaginar, bueno, és aquella frase famosa del Frederick Jameson, no? És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. És a dir, no tenim capacitat per pensar fora del que coneixem, no? I el que coneixem, que a més ens fa mal, que no ens va bé, perquè està demostrat. Llavors, d'alguna manera, vosaltres teniu una responsabilitat important aquí per revertir aquesta situació, vulguis que no. Pregunto. O si us sentiu amb aquesta responsabilitat. Ja sé que estic repetint una mica el que us deia abans, però és que vull insistir en aquest tema.
Sí, sí, sens dubte, tenim una responsabilitat. Jo crec que des de la literatura, des de les pràctiques artístiques, a vegades es pot indicar coses que molts cops passen desapercebudes, no? I que poden obrir tots aquests possibles, poden ajudar a construir nous relats i... Sí, sí.
Sí, bueno, i dintre de l'univers que estem creant en aquesta editorial, el que fem és no simplement explicar llegendes, sinó les intentem modernitzar, de manera que intentem posar davant dels ulls de la gent els problemes actuals. Perquè, evidentment, tu quan fas literatura estàs parlant del que passa ara, del que passa ara. I, evidentment, no et pots imaginar què pot passar, però has d'obrir una finestra de dir, podríem anar per aquí, i aquest camí ens aniria bé a tots, no només a quatre que tenen tot el poder econòmic i, i mediàtic. No, és que hem de viure tots per aquest camí. Aleshores, l'ideal és compartir-ho entre tots.
Aquests quatre que tenen el poder econòmic, que, a més, són els que estan incentivant una certa, per dir una manera, ciència-ficció. Fa poc vaig llegir un llibre molt interessant que parlava d'aquests projectes completament esbojarrats que tenen d'anar-se'n a viure a un satèl·lit artificial o de fer mineria a altres planetes, etc. Vull dir que finalment la veritat és que estan les coses una mica estranyes amb tot això que anomenen tecnofeudalisme.
Sí, és que precisament, tornant al que abans comentava amb la Simona, el problema no és la tecnologia, sinó el fet de que la tecnologia no estigui per nosaltres, no sigui un servei real per les persones.
Exacte. No, és que la tecnologia ha de ser oberta per tothom, evidentment.
Totalment.
Perquè si la controlen quatre, hi ha molta gent que s'adapta a dir, ui, que bé que estem dominats per aquests quatre, però és que no és això, no és això.
El que sí que és la música de Hill, que són uns altres residents de la Fabra i Coats, també altres veterans, si no recordo malament, ja porten unes bones temporades a Can Fabra i Coats, ja són de la família. No els hem tingut mai al programa, aquests els hem de portar algun dia d'aquests. I aquest tema es diu The Shiver. Veu, seguim en aquest especial Fabra i Coats, ja encarant l'últim tram amb el Ferran d'Armengol i amb la Sara Gudo parlant d'aquesta possibilitat d'imaginar futurs i com aquest imaginar-se futurs és, d'alguna forma, començar a construir-los. És molt interessant, per exemple, com crec, una cosa que em crida molt l'atenció en els darrers anys, sobretot en l'àmbit del pensament d'avantguarda, acceleracionistes i posthumanistes i totes aquestes coses, s'han incorporat les ficcions. És a dir, en el pensament filosòfic, inclús el pensament filosòfic polític, s'ha incorporat la ciència-ficció i l'horror, no? Lovecraft. No? Hi ha mencions contínues a Lovecraft de pensadors extremadament complexes de la nostra contemporaneïtat, el qual demostra que aquestes ficcions no són simplement, diguem, dispositius de fuga de la imaginació, sinó que tenen unes ressonàncies i unes connotacions reals i útils, diguem, per canalitzar quelcom, no? Sí o no?
Sí, sí, sí.
Sou massa educats.
Sí, sí, no,
sou
no.
Sou massa educats. Passant l'un a l'altre, tu.
Ara no, és que has obert un munt de temes.
Bueno, doncs pues, dale, agafa'ls per on vulguis, que per això estan.
Tornem-hi. Com sí, ho has plantejat?
Sí, no, que deia que és molt interessant com hi ha hagut un somatitzar les ficcions d'horror i les ficcions de ciència-ficció dins del pensament contemporani, dins de la filosofia, fins i tot, no? Que és una cosa que jo no havia vist mai fins ara, vaja.
Bé, clar, és que és un tema que jo no el toco gaire, el tema de la filosofia, tot i que m'encanta. Això hauria de venir el meu germà gran que et donaria una bona lliçó.
Hem de fer un especial d'Armengols.
Vaja, bé, sí, potser sí. No, no, pobre home, el meu germà gran. El que passa que hi ha filòsofs que no sé exactament per quins set sous agafen aquests referents, perquè realment em fan una miqueta de por. Quan, clar, perquè la filosofia pot ser bona o pot ser dolenta segons com l'enfoquis, pel meu entendre. Jo, com a filòsof baratet, podria dir-te que hi ha gent que em fa una miqueta d'angúnia que parlin de Lovecraft. Hi ha gent que, pues, que em pregunto, i aquest home, d'on t'ha tret aquesta informació? O per què la vol utilitzar? Per què està fent servir això? No m'acaba de convèncer, o sigui, em fa una miqueta de por. Diria que és la part fosca del tema. Després hi ha els filòsofs que bé, que m'estranya que utilitzin aquest referents, perquè la seva forma d'expressió és molt més profunda que no pas el que podríem entendre que és Lovecraft, que és un pirat com una casa de pagès.
Ah, sí, no.
No sé quina filosofia podem treure d'aquest home, i sí que potser té alguna cita, algun referent que se li pot agafar amb cara i ulls.
Se l'aborda sobretot pel tema de l'horror còsmic. És
sí,
a dir, de l'externalitat.
Però tot diem. Això és positiu.
Jo crec, clar, si és positiu o no ho sé, però i això també, Sara, jo crec que també m'ajudaràs amb això, no? Jo crec que també hi ha una certa necessitat de buscar, no diré solucions, però sí referents i recursos més enllà del que s'ha fet fins ara, perquè no ha funcionat, o hi ha la sensació de que no ha funcionat.
Sí, de construir nous relats, d'explicar-nos el que estem vivint, intentar entendre el que està passant ara, no? I és cert que hi ha una sensació bastant pessimista, hi ha un to bastant baix, no? Però precisament jo crec... Bueno, jo tinc dies que em costa tot. O sigui, em poso a llegir realment coses i penso, no, aquestes notícies no, això no, ai, per què ha passat això, no? Però realment jo crec que realment necessitem el contrari, necessitem relats que siguin una mica més lluminosos, que ens permetin obrir alguna finestra sense ser naïf, però que de cop ens permetin construir aquests nous futurs, no? I jo abans m'he quedat pensant en una cosa que deia l'Angela Davis, que heu estat una estona parlant d'ella a propòsit del literal de l'any passat, i és que les nostres lluites actuals són realment els somnis més bojos i més utòpics de les lluites del passat. Per tant, s'han aconseguit coses, i es pot pensar que les coses que ara semblen que no s'aconseguiran es poden aconseguir fàcilment en el futur. I no, també, per això és important estar atentes, també és important mantenir la mirada, no?
Però aquest estar atentes, que lliga de ple sí, amb el teu treball, no és fàcil.
No és gens fàcil, perquè hi ha molt soroll, hi ha moltíssima contaminació, estem sobreestimulades, hi ha mil estímuls... No és gens fàcil. I com dèiem abans, no és només una qüestió de que la tecnologia sigui una de les coses que afecten la nostra atenció. Nosaltres podem realment buscar altres recursos, perquè no és un problema individual, no és que nosaltres sols estiguem perdent la capacitat d'atendre, és que realment és una qüestió sistèmica, és una qüestió que s'ha d'abordar d'una forma col·lectiva.
I això és amb el que estàs treballant, tu?
Això és amb el que estic treballant, sí.
I
sí,
solucions què?
Hi ha solucions, i tant.
Digues-en una. Solucions.
No, hi ha solucions, però clar, les solucions no passen només perquè de cop jo decideixi estar una setmana sense el mòbil o aquest tipus de coses. Les solucions s'han de demanar, s'han de poder realment... hem de poder tenir certa agència sobre l'ús de les tecnologies, sobre el que consumim, no? Sobre la informació que rebem. Realment crec que es pot fer pressió també col·lectivament perquè hi hagi unes normes. Abans es parlaven d'algoritmes, per exemple, no? No sé, jo penso bastant en l'home que es va inventar l'escroll infinit, està realment molt deprimit pel que va fer. Està molt arrepentit i llavors penso, bueno, potser es pot treure l'escroll. Si aquest home que precisament el va instaurar, no?, a Facebook, a Instagram, mm-hmm, i tal, si realment s'arrepenteix perquè veu que els seus fills, que els seus familiars més propers estan enganxadíssims, no?, és com una cosa molt sutil que ha fet que canviem la relació amb la pantalla, no?, aquest escroll infinit que fa que perdis molt més temps. Molt bé, nosaltres perdem temps de vida, però què es guanya? Qui guanya? I què guanya? Que una mica ho sospitem.
I temps d'esperança amb el doom scrolling, no?, que diuen.
Clar,
que és estar veient notícies negatives,
clar,
ad libitum.
És que és molt, molt desarticulador, molt desarticulador. Mm-hmm. Sí, sí, perquè a part corre molt més ràpid una notícia negativa, encara que sí, un fake, mm-hmm, que una notícia positiva. Veiem moltes menys al final del dia, per l'algoritme, per molts factors. Mm-hmm.
Com trobes tu que s'enfoca en l'àmbit actual contemporani, de la producció contemporània de la ciència-ficció, sobretot, o de la creació de mons, un possible futur de la tecnologia, precisament?
Bé, ara hi ha molta discussió amb el tema de les IAs i la seva expansió, que si ens dominaran, si no ens dominaran, si és bo, si és dolent, i com dèiem abans, tot depèn, com la tecnologia, de quin ús en fem nosaltres, i els que programen, realment programin una cosa oberta i que no sigui negativa per la humanitat. Si aconseguim que aquesta intel·ligència artificial, literàriament, uh-huh, ara, perquè som els que hem de dir, bueno, és que això no és dolent, només ho hem d'enfocar d'una manera positiva. A veure si el nostre futur serà que ens manin les màquines i així tots anirem a una i estarem més bons, perquè... Com a éssers humans s'han demostrat que som uns cafres, que ens matem a rocs o a bombes atòmiques. Mm-hmm. Igual una intel·ligència artificial lliure i independent que tingui uns referents humanistes aconsegueix que ens unim i que no siguem tan salvatges com som realment, tot i que aquí no ho som, no? Però
li posarem una espalmeta a Sant Hal 9000.
A veure, aquest no era, el referent
positiu. No seria el referent més positiu, ni Skynet, no? Però no. Realment estic pensant que mentre es parlava, dic, clar, tots vam, la primera vegada que hem sentit parlar d'intel·ligència artificial va ser la ciència-ficció, el HAL 9000 de 2001 o Skynet de Terminator.
I ja els tenim aquí.
Sí.
Clar, jo em pregunto si pot ser realment lliure. No, perquè hi ha hauríem algú que la configura, hi ha algú que li ensenya coses.
Sí. Clar, se suposa, hi ha aquesta teoria de la singularitat tecnològica,
yeah,
que és que algun dia la IA s'alliberarà del vincle humà i serà capaç de generar una altra intel·ligència superior a ella mateixa i ja completament desvinculada de l'origen humà. Però no sé jo si ho veurem aquí o si ho veurem nosaltres.
Clar, no sé, a mi no em preocupa tant... Home, no, potser no.
Poc optimisme,
home. Home, sí, puc arribar als 100 anys, i 30 anys més els puc viure. Sí.
Però escolta, espero. Endavant. Mira, et convoco d'aquí 30 anys a tornar a xerrar aquí al Fabra.
Hauré de venir amb els nets i amb crosses.
Bueno, però aquí t'esperarem.
Vinga, va.
Sara, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. I... finalment, arribem al final, a la conclusió d'aquest espai especial que hem gravat avui, aquest Fabra Magazine, especial literal 2025. Hem tingut de tot, des de l'un no us haureu avorrit. Agrair novament la seva col·laboració i la seva hospitalitat als amics i les amigues de Ràdio Maconda, al suport a Biblioteques de Barcelona, a tots els autors, autores, activistes, poetes, etc., que ens han acompanyat avui, i a vosaltres, doncs, emplaçar-vos a la propera edició de la literal, evidentment, allà ens veurem tots i totes, i, per suposat, a la següent entrega d'aquest Fabra Magazine. Dit això, cuideu-vos.
La música es como un beso. Detrás del telón de la música hay un dolor que no se puede hablar. Detrás del telón de la música vale el valor de los artistas. Detrás del telón de la música una pasión que tiene intensidad. Detrás del telón de la música, un amor que tenemos que cuidar. ¿Será que no se puede evitar el ego de ser alguien popular? La adrenalina te hace empoderar y para gestionar hay que tomar. Hay quien pelea duro y quien lo hace.